Dimecres, us ho avançàvem, parlem del català, cuidem la literatura i la llengua de casa nostra. Avui, amb el Jordi Van Campen, el nostre filòleg, parlem de la política, això sí, a la literatura, als llibres. Ens portes sobre la taula dos llibres ben diferents, un de Joan Barril, amb el títol de la portada del llibre, us ho direm, Esborrat.
Esborrat, esborrat.
I l'altre, conegut, el vam comentar també recentment, vam entrevistar el seu autor abans d'acabar el 2014, l'últim de Carles Casajoana, Les lleis del castell, Premi Godó de Periodisme.
Bueno, Premi Godó. També va de política, això, d'alguna manera.
I també va de política.
A veure, petit homenatge al Joan Barril, desaparegut fa molt poc, gran periodista, soc dels que pensem que el trobarem a faltar.
Segur.
D'aquelles veus que, malgrat que estava molt definit políticament, però era una veu crítica, una veu molt culta, una veu enraonada, però a més una veu que sabia arribar a tothom, és a dir, és una persona que sabia fer-se
entendre
per tothom.
Aquelles persones que connecta a través dels seus articles i també a través dels seus programes radiofònics que tants anys van poder escoltar.
I televisius, també. L'Illa del Tresor, em sembla que es deia un programa de televisió que feia amb el Joan Oller, era una cosa molt maca. I bé, aquí el tenim, Joan Barril. Jo el vaig conèixer a través d'aquest llibre, a través de la recomanació d'un amic que també va, curiosament, va morir la mateixa setmana que ell, i curiosament a la mateixa edat, 61-62 anys,
molt
que
jove,
era l'Eugeni Cantó del restaurant Calaugeni, que alguns recordareu d'aquí a l'antic carrer Alfonso Sala, i actual Lluís Companys. I bé, doncs a mi em va recomanar aquest llibre del Joan Barril, que es diu Un submarí a les estovalles, i és un llibre de l'any 88.
Fa 27 anys, per
aquest any. Bueno, no fa tant, l'any 88, i ens situa en aquella Barcelona fantàstica que ja sabia que havia d'organitzar els Jocs Olímpics, però que encara estava en plena, fent canvis arquitectònics.
Amb aquella actitud també dels barcelonins, hem de dir, primer, molt crítica amb els Jocs Olímpics.
Home.
Tothom una mica de por, una mica espantat,
amb
un alcalde boig, i un cop va tenir l'èxit, tothom va pujar al carretó, de dir que era evident que serien un èxit.
Hi va haver un moment que era difícil trobar algú que no hagués sigut voluntari. Jo vaig ser voluntari, una mica com allò del maig del 68. Jo vaig estar al maig del 68 a França, ja. Devia haver-hi molta gent, perquè tothom va estar-hi, Mira, què tenim aquí? Goita'l!
El cafè de la República.
Quin crac, que tenim de tècnic. Sí, senyor. Bé, doncs aquí amb aquesta balalaica o no sé què és això, que li agrada veure el Barril. També molt, molt atent sempre al tema de barrejar races, de sortir de fronteres, diguéssim. Precisament el protagonista d'aquesta petita novel·la és en Rashid, que és un marroquí resident a França, nascut a França, però que...
Una novel·la, Jordi, que no hem dit el títol. Apuntem
un submarí a les estovalles. Un submarí a les estovalles, que és un títol curiós, també. Hem de dir que aquest llibre va guanyar el Premi Pere IV d'Humor i Sàtira. Entre el jurat d'aquella època hi havia, per exemple, el Folky Camarasa, vull dir, gent d'un cert pes. A veure, ens explica la història del Rashid, que és aquest immigrant a França, fill d'immigrants ja francès, de dret, de naixement, de carnet, però que se sent maltractat com a musulmà o el que sigui. Que això també ens pot sonar ara aquests
doncs
dies
mira,
una mica.
A actualitat, sí.
I sí, i ja sé que és una casualitat tremenda, però a la tercera pàgina del llibre es parla d'un atemptat a París, on hi ha exactament 12 morts a mans de musulmans. Que és exactament
doncs
el mateix que ha passat. Tal qual, a la tercera pàgina del llibre ho trobareu. Aleshores, el Rashid el que fa és dir, aquí no m'estimen, me'n vaig a Barcelona, que, perquè jo sóc un atleta i allà hi fan les Olimpíades, allà segur que m'estimen més. Arriba a Barcelona, la primera cosa que li passa, li roben la bossa i tot el que tenia. I es troba que aquest senyor...
Mala sort, també,
Bueno, allò, la imatge que tenim potser de nosaltres mateixos. Total, que tenim un noi marroquí amb l'aspecte, diguéssim, de persona que li acaben de robar i que no té res, al mig de Barcelona, i què fa? I l'única cosa que li queda és un traje, diguéssim, de casament, i se'l posa, i aleshores comença una sèrie d'equívocs divertidíssims, en el qual tothom el pren per un personatge important, i a poc a poc va escalant. Escola al Palau de la Generalitat, es fa amic del Pujol. Escola al Palau de l'Ajuntament, es fa amic del Maragall. Aleshores, aquí veiem les baralles entre el Pujol i el Maragall de l'època d'aquella Barcelona que bullia de projectes arquitectònics, de jo vull fer aquesta plaça aquí, no la faràs, i aquesta mena de coses. A veure, també és un moment en què, arrel dels Jocs Olímpics, el socialisme creix, Convergència per una mica de poder, hi ha una baralla molt interessant que la veiem aquí retratada, sense noms. Ara, les descripcions que fa el Barril, tant
són
del Pujol com del Pasqual,
inequívoques.
Són espectaculars, de veritat que val la pena. Només dir-vos que el nostre amic Rashid acaba coneixent fins i tot a la reina d'Espanya al Liceu, i que es fan molt amiguets. I això ens torna a portar a l'actualitat, perquè ens recorda un personatge que ha sortit per tot arreu últimament, que es diu Petit Nicolàs.
Doncs el de les fotografies, eh?
Que també està ficant-se a tot arreu amb els poderosos, diguéssim, i no se sap com. I aquest Rashid pobret, que sense buscar-ho ell, això s'ha de dir...
Al final, doncs, per les aparences,
per les,
no?,
aparences. A través del llibre que veiem la Barcelona preolímpica, veiem la baralla o la dialèctica interessantíssima entre convergents i socialistes de l'època, veiem retratats tots aquests fantàstics personatges que ens sonen, i sobretot veiem retratada la Barcelona que tots coneixem i estimem. El barri xino, que ja no hi és, el Liceu, l'Estadi Olímpic, la plaça de la Generalitat i de l'Ajuntament, etc, etc.
Amb ulls d'un estranger, però amb paraules d'algú que coneixia molt bé Barcelona.
Coneixia molt, molt bé Barcelona. El Joan Barril, des d'aquí, una salutació, si ens sent, i res, que ja no faràs més llibres, però que aquest segurament continuarà pervivint. No és per res, 33 edicions.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Algun altre per recomanar, Jordi, del Joan Barril, especialment?
La part de periodista penso que encara ha de ser degudament tractada. Espero que aviat surtin reculls d'articles. I és un personatge una mica, com sempre diem aquí, el Ramon Barnils, estem aquí a la sala Ramon Barnils, és d'aquells personatges que s'haurien de no deixar perdre.
Que et quedaran segur pel record, ho faran segur. I posaria la mà al foc al món periodístic, i també hauria de quedar el col·lectiu per la cultura i per tot el que ha fet per la societat catalana. L'altre nom que tenim sobre la taula és el d'un santcugatenc, de Carles
Casajoana. És d'un santcugatenc, a més a més, que és una cosa que és molt poc coneguda. És que no se sap que aquest senyor és de Sant Cugat.
No seria personatge il·lustre, per dir-ho d'alguna manera.
No tindrà un carrer mai. Escolta'm, és un senyor que ha sortit d'aquí, del carrer Santiago Rossinyol, del centre del poble, del carrer més...
Que tothom hi passeja.
I és un senyor completament humil, discret. Ara estem parlant d'un diplomàtic molt important.
D'alt nivell.
Conseller del senyor Zapatero, per exemple, que ha estat des de Bolívia a Kuala Lumpur, per tot el món, i que, a més, a poc, en silenci, sense concedir entrevistes, ha anat els últims, tranquil·lament 30 anys, anar desgranant tota una sèrie de novel·les que, a més, publicava sempre al començament a Quaderns Crema, amb la qualitat que això suposa i el rigor i l'exigència que això suposava de mans del senyor Vallcorba, i és dificilíssim publicar allà. I el tio va anar publicant allà mitja dotzena de novel·les que ningú no coneixia, algunes de les quals que ara sembla que prefereix oblidar, o com a mínim no cita mai, potser perquè tenen títols una mica provocatius. N'hi ha una, per exemple, que es diu Bondage, que a mi doncs trobo que és... que té un cert sex appeal,
sí,
eh? I són, petites novel·letes molt urbanes. No diria molt tipus Monzó, però que estarien en aquella línia, doncs, del Ferran Torrent, d'aquella cosa urbana, senzilla, fins que es va començar a destacar-se.
De lectura fàcil i agradable.
És una lectura molt llegidora, és molt llegidor, i després ja, quan ara farà 5 anys, em sembla que va guanyar el Premi Ramon Llull amb l'últim home que parlava català, que sí que aquí ja va canviar d'editorial, pel tema del premi, doncs diguéssim que s'ha destapat una mica. Per cert, novel·la molt bona, L'últim home que parlava català, molt divertida, que toca tant el tema del català com el tema de les immobiliàries i els desnonaments, que hem après aquesta paraula que abans en dèiem desahucios.
Mira, en parlàvem fa escassos minuts amb el Servei Local de Català, d'aquestes paraules més administratives, que parlem en castellà i en català i que a vegades es confonen, i desnonaments era, malauradament, una que tothom ja té l'imaginari en català i que ja gairebé no s'equivoca ningú.
No, ara el desnonament ja ha quedat, és d'aquelles, és com escopinyes, és una paraula que no et xura la primera, però que...
Però després ja la tens.
S'ha quedat. A veure, recomanar-vos doncs aquesta novel·la del Carles Casajoana, com d'altres que pugueu trobar d'ell, però avui volem parlar de les lleis del castell, que és aquest castell del poder, el castell tant com a símbol físic, el castell, allà on vivien els reis, els nobles, com...
Fortificat.
La cosa, diguéssim, fortificat, La fortalesa on tu no pots entrar. I si entres, i aquesta és la gràcia del llibre, si entres t'has d'adaptar a les lleis pròpies d'aquell espai. No pot sortir, una mica com el procés de Kafka.
I ell en parla com amb una mica amb sentiment de pena, perquè diu, les intencions al principi, aquest llibre va estar escrit abans de tot el moviment de Podemos, però en moltes ocasions sembla que hi parli, és absoluta actualitat, no? I parla d'aquesta voluntat de voler fer les coses bé, de voler fer les coses diferents, sí. Però un cop ets dins d'aquest castell, Se't menja, i veure, formes part d'aquesta manera.
La gràcia és aquesta. És a dir, aquest llibre no ha estat escrit per vendre ni per ser oportunista. És un recull de petites proses que ell ja havia anat fent. A més, es nota perquè són proses que tenen, exacte, evolucionen el temps i, per tant, no té aquesta voluntat de ser una novetat. I, per tant, és un llibre que, entre cometes, podríem dir que és verídic. Ell, a més a més, insistim, és un senyor que mai no ha volgut fer ressò de la seva obra. Ell és diplomàtic. Vull dir,
és la seva feina. És una més a més.
Ho fa pues, perquè sí, perquè li agrada.
Un hobby, gairebé.
O perquè ho necessita. Un hobby, però no perquè vulgui vendre. Aleshores, és un llibre que us el podeu creure. És a dir, el que hi llegim és el que és de veritat en el poder. I ell, com molt bé dius tu, diu clar, és que la gent entra aquí i té molt bona voluntat al començament. Els polítics són bones persones, però després, noi, passa el que passa, no? I és molt divertit anar veient aquestes coses. A veure, hi trobem citacions doncs, de Montaigne, de Kafka, de Nietzsche, del que vulgueu.
Ple de filosofia.
Bé, però no... Això no impedeix la lectura, en cap moment. Són petites reflexions.
Són molt gracioses, algunes, de fet.
Bueno, per què us penseu que han durat segles, aquests senyors? Pues perquè són llegidors, no són incomprensibles. Fugim del que ens diuen els professors d'universitat. A veure, Carles Casasuan, a les lleis del castell, nota sobre el poder, editat a Pòrtic. També ens agrada que Pòrtic vagi editant coses doncs, d'una certa qualitat. I realment, els que vulgueu no conformar-vos amb aquesta idea de que tots els polítics són simplement dolents, sinó entrar a la mecànica de per què arribem on estem...
Exacte, dona un punt, potser, d'humanitat al darrere d'aquesta fesomia que a vegades Carles Casajoan sembla que parli comunicat de víctimes de la situació, víctimes d'un escenari, víctimes dels mitjans de comunicació... Així és com planteja ell des de les interioritats, des del vestidor, com veu els polítics. Jo li preguntava a Sergi Alemany, de fet, que semblava, no?, que es compadís una mica d'aquell que entrés en política, ell deia que no, però en alguna de les frases que es poden llegir en aquest llibre, que a més és fàcil, és curt, enganxa, i evoluciona en el temps, parla de temes com serien la corrupció, de noves irrupcions al poder, que bé dèiem que no parla de temes actuals ni la voluntat...
No. Són temes més universals, com l'enveja del company de partit que sí que ha sabut pujar abans que tu, la por de que treguin de la cadira, aquesta mena de coses.
Això, que fa aquest gir en el caràcter del bon home que diu ell que són els polítics, però que al final s'adapten d'alguna manera a aquest castell.
Queda sobre la taula aquests dos llibres com a dos, de fet parlant del mateix, de les intrigues del poder, diguéssim, i dels poderosos vistes des de dintre, als ulls d'un periodista, al barril, als ulls d'un diplomàtic, d'un propi polític, el Casasuana, i aquí ho tenim, jo penso que són dos bons complements, per entendre què està passant.
Doncs apuntat el llibre de Joan Barril i també el de Carles Casajoana. No sé, Jordi, si ja tens pensat de què ens vindràs a parlar d'aquí dues setmanes o és...
Bueno,
o no.
En dues setmanes podem llegir, bueno, moltíssim, moltíssim.
Sí, no t'aventures, parlàvem un dia de literatura fantàstica, no sé si tindrem l'oportunitat en alguna ocasió.
Bueno, tenim un projecte amb el Pep Jimeno que està aquí fora fent-me males cares de que m'has de parlar de l'Eugeni Xammar i parlarem de l'Eugeni Xammar, continuarem doncs parlant de periodistes i d'aquests periodistes que hauríem de recuperar a la llista Joan Barril, el nostre amic Bernils, l'Eugeni Xammar i també tenir un cànon, penso, de periodistes que en el fons són els cronistes de la nostra època. Sou vosaltres, els periodistes.
En un futur almenys a les generacions. A més, joves, ens queda molta feina per fer i molt per aprendre. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem d'aquí dos dimecres.
Sant Cugat a fons.